El govern espanyol entra en un pols amb Junts i el PP que manté bloquejada la pujada de les pensions i els descomptes al transport. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El que va passar ahir al Congrés dels Diputats, la derogació d'alguns decrets presentats pel govern espanyol, ha tingut ja avui els primers efectes pràctics. S'ha acabat la gratuïtat de Renfe i està a l'aire si les pensions s'apujaran al mes de febrer. Tampoc no hi ha cap sou mínim ara mateix pels treballadors. Però a nivell polític s'ha obert un pols i ara mateix és difícil de calibrar cap a quin costat caurà. Pedro Sánchez, que acaba d'intervenir des de València, no ha donat cap pista sobre quan es podria revertir la situació, Sara Riera.
Cap calendari. Després de la derrota parlamentària d'ahir, Sánchez manté el cos a cos amb el PP i Junts.
El gobierno ha hecho su trabajo, su tarea, y son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social. Y tienen que ser ellos los que decidan qué hacer.
Un Sánchez que s'ha trobat que tenia agendat per aquest dijous, és a dir, un dia després del que va passar al Congrés dels Diputats, aquest viatge a València per reunir-se amb els alcaldes afectats per la dana. I ells, avui, també s'han trobat que deixaran d'ingressar 814 milions que estaven pressupostats per pal·liar els efectes dels aiguats. I mentrestant, tant Junts com el Partit Popular, que són els altres dos actors implicats en aquesta lluita pel relat, han demanat avui a Pedro Sánchez que impulsi immediatament decrets específics per recuperar les mesures per separat. Si ho fa així, diu, li aprovaran.
L'expresident Carles Puigdemont i Alberto Núñez Feijóo acusen al president espanyol d'allargar intencionadament aquesta situació només per treure'n rèdit polític.
Cada dia que passa, cada setmana que vulguin utilitzar per desgastar-nos, és un dia i és una setmana perduts en benefici dels ciutadans.
És mezquino la proposta del gobierno de un trágala a totes sus polítiques econòmiques utilitzant a los pensionistas o a la gente que utiliza el transporte público a los valencianos. És immoral.
I mentre els uns i els altres van tirant-se els plats pel cap, la realitat és que la població ha començat a pagar les conseqüències que no hi hagi una majoria parlamentària estable al Congrés dels Diputats.
Els trens de Rodalies i regionals, per exemple, ja no es pot comprar l'abonament gratuït i a l'alta velocitat agafar l'avant val el doble. Aquest matí hem anat a l'estació de Sants de Barcelona i aquest era el nivell d'indignació.
Malament, sóc estudiant i tot i, bueno, anava molt bé.
Això és un ajut molt important per la gent, sobretot per la gent que va treballar. Clar, es trobaran que es tindran que gastar més diners. Crec que no s'ha fet això bé des de la classe política i això ho hauríem de fer mirar.
Per cert, que entre les protestes, Comissions Obreres i la UGT han convocat manifestacions a tot Espanya pel dia 2 de febrer per protestar per aquesta situació. Això pel que fa referència a la política espanyola i, de retruc, també a la catalana. Però en la informació internacional, als Estats Units, Donald Trump, que només porta 3 dies manant, ha començat una croada contra els treballadors públics que van aplicar programes de diversitat o d'igualtat, amb fins i tot amenaces de càstig incloses. Washington, Francesc Garriga.
Sí, milers de treballadors d'agències públiques han rebut una carta que els reclama que en un període de 10 dies han de denunciar els seus companys de feina que els últims anys hagin aplicat polítiques d'igualtat o d'inclusió. El document acaba amb amenaça. Encobrir companys resultarà en conseqüències adverses.
Això avui, que fa 5 anys ja, que la Xina va confinar Wuhan, la ciutat on es va detectar el primer brot de la Covid. Aleshores, un virus sense nom que es propagava ràpidament i que acabaria, tots ho sabem bé, en pandèmia. Com està avui, 5 anys després, la població de Wuhan, Francesc Canals?
Bon dia. Wuhan és avui una ciutat plenament recuperada i mimada pel govern xinès, que n'ha fet un destí de turisme interior per ajudar econòmicament, però també per allunyar-ne l'estigma de ciutat origen del coronavirus.
Catalunya migdia, també us explicarem quina és la nova eina que ha posat en marxa el Departament de Drets Socials per detectar casos de violència a la infància.
Us fem una mica d'espoiler. És un web que té un xat en línia i un servei de WhatsApp perquè els mateixos menors puguin denunciar casos de maltractament, abús sexual o assetjament. Mònica Martínez Bravo és la consellera.
Hem de reforçar i adaptar a les noves vies de comunicació dels infants i adolescents i a les noves tecnologies que posen al nostre abast per ser més eficients i per respondre a aquesta realitat que som conscients que ja.
I en temps de cultura us parlarem de l'obra d'Àngel Guimerà, L'Aranya, que avui arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça avança les renovacions i avui firmarà la de Ronald Araujo.
L'Uruguai ha arribat fa pocs minuts a les oficines del Barça per firmar per 5 temporades i mitja més, fins al 2031. I abans, qui ha passat per les mateixes oficines ha estat Gerard Martín, també per firmar l'ampliació de contracte. Paula Badosa no s'ha pogut classificar per a la final de l'Open d'Austràlia, perdut a les semifinals amb Sabalenka en 2 sets. I a la Champions masculina de futbol, el Girona ha quedat eliminat per la pròxima ronda i el PSG salva, de moment, les opcions de classificar-se després de guanyar 4-2 al Manchester City.
Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs, si sortiu a la carretera, us trobareu congestió a la Ronda del de Barcelona, de Via Júlia a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, per una topada de dos turismes, i de Vallcarca a la Vall d'Hebron, sentit Besòs. També queden aturades més localitzades a la C55 a Castellgalí, sentit sud, això és fruit d'una topada que hi ha hagut fa poca estona, i a la C14 a la Ribal, al Camp, a banda i banda.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps...
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ha de durar molt aquesta bonança, que no sembla que estiguem a l'hivern?
Segurament ens acompanyarà tot el que resta de setmana, fins diumenge. La setmana que ve... pinta més freda, fins i tot bastant freda a partir de mitjans de setmana, però clar, falta dies. Aquest és un avanç, podríem dir, del que tindrem dies enllà. A curt termini, efectivament, bonança aquesta tarda, tot i que amb valors una mica més baixos que els d'ahir a l'est de Catalunya, més sol que ahir, per tant... encara que la temperatura baixi una mica, la sensació pot ser encara de marcada bonança, i només núvols al nord-est que molt localment podrien deixar algun petit ruixat.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El govern espanyol no té cap pressa per recuperar les mesures socials que ahir es van derogar al Congrés. El Partit Popular i Junts per Catalunya, que ahir van votar en contra del macrodecret, s'ofereixen per aprovar de nou les rebaixes en el preu del transport o la pujada de les pensions, però el president espanyol Pedro Sánchez no vol concretar nous calendaris i els acusa de provocar dolor social. Comencem per la reacció del mateix Pedro Sánchez. Raúl Flores, bon dia.
Bon dia.
El president espanyol demana als de Carles Puigdemont i als d'Alberto Núñez Feijóo que recapacitin.
Sí, Sánchez no vol concretar cap calendari per recuperar les mesures derogades ahir amb els decrets lleis. De fet, fonts de la Moncloa descarten convocar un Consell de Ministres extraordinari per aprovar de nou les mesures que van saltar ahir al Congrés. De visita a València fa pocs minuts, a preguntes dels periodistes, Sánchez sí que ha carregat contra Junts i el PP. Sense esmentar-los directament, els ha demanat una oposició constructiva.
La pregunta seria, ¿de verdad aquellos partidos políticos que ayer votaron en contra? Porque fíjese, se podrían haber abstenido. Sus ciudadanos, los que confiaron en ellos en las últimas elecciones, les votaron para que no se revalorizaran las pensiones, para que se bloqueara el transporte público, para que no llegaran las ayudas de la DANA a los municipios afectados.
Sánchez també els ha demanat que recapacitin i els ha volgut carregar tota la responsabilitat que avui aquestes mesures socials ja no estiguin en vigor.
El govern ha hecho su trabajo, su tarea, y son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social. Y tienen que ser ellos los que decidan qué hacer.
Sánchez assegura que PP i Junts han prioritzat desgastar l'executiu.
Doncs precisament el líder de Junts, Carles Puigdemont, urgeix a Pedro Sánchez que convoqui un Consell de Ministres per revertir les mesures tombades al Congrés. El president Illa creu que Junts es va equivocar greument, diu, fent de caure el decret de la pujada de les pensions i les ajudes al transport públic. Jordi Corbalan.
Junts replica les crítiques que ha rebut per haver votat amb el PP contra el decret que contenia les mesures socials mirant de xutar la pilota cap a la teulada del PSOE. Missatge de Carles Puigdemont en un vídeo a les xarxes socials.
Ho tenen fàcil. Avui mateix fan un Consell de Misses extraordinari. Avui mateix presenten les mateixes mesures de les pensions i del transport públic amb les que estem d'acord i els hi aprovem ara mateix. Per tant, cada dia que passa, cada setmana que vulguin utilitzar per desgastar-nos, perquè la dreta dolenta no vol que els pensionistes cobrin més dolents, és un dia i és una setmana perduts en benefici dels ciutadans.
Junts diu que si el govern espanyol no reacciona, ho faran ells portant a les Corts una iniciativa per salvar la pujada de les pensions i els descomptes del transport públic. Des del Congrés de la UGT, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana a Junts que recapaciti.
Es van equivocar de política, es van equivocar de rival i es van equivocar d'aviats. I no van complir amb la feina i la responsabilitat que els pertoca, que és defensar Catalunya i millorar la vida dels catalans i de les catalanes. Ahir alguns van preferir votar amb la dreta més extrema.
Els de Puigdemont, però, no estan disposats a cedir davant del PSOE. Si quan es convoqui la pròxima mesa del Congrés, probablement el 4 de febrer, no s'ha complert cap acord i no es tramita la qüestió de confiança, trencaran definitivament la baralla. Caldrà veure si abans es produeix l'anunciada reunió amb el mediador a Suïssa.
I pel que fa al Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo i la vicepresidenta socialista Maria Jesús Montero s'han acusat mútuament d'utilitzar els pensionistes amb interès partidista. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Els pensionistes i la revalorització de les seves pensions són l'arma que tant Feijóo com Montero utilitzen per atacar-se mútuament.
Utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible. La propuesta del gobierno de un trágala es inmoral.
Básicamente lo que provoca indignación es que el Partido Popular y otros grupos de la oposición utilicen a los ciudadanos como rehenes, la congelación de sus pensiones.
Feijóo ha reiterat la voluntat del PP d'aprovar aquelles mesures que ahir van decaure i que es poden considerar com l'escut social per ajudar a millorar la situació de les persones i famílies més vulnerables. Mesures que concreta.
Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas.
Montero evita definir l'estratègia del govern i insisteix, continuarà treballant i dialogant per recuperar les mesures que ahir va tombar la dreta parlamentària.
I mentrestant, Comissions Obreres i la UGT ja han convocat manifestacions pel dia 2 de febrer. Els sindicats es mostren indignats i preocupats pel cop d'ahir a les mesures socials, diuen. Demanen solucions per qüestions com ara la revalorització de les pensions o el manteniment del salari mínim, però mentrestant no s'actualitza. Això mentre el Ministeri de Treball ha dictat una instrucció per obligar les empreses a mantenir el salari mínim en els 1.134 euros de l'any passat. Anem fins a Mataró primer. Allà la UGT de Catalunya ha tancat avui el seu congrés. Pilar García.
Hola, bon dia. El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha qualificat d'impresentable la situació que es va donar ahir al Congrés amb la no aprovació de l'augment de les pensions i de la pròrroga de les bonificacions al transport públic. Creu que els partits polítics van actuar de manera irresponsable i ja han convocat una manifestació juntament amb Comissions Obreres pel dia 2 per pressionar el govern espanyol perquè aprovi de seguida un altre reial decret llei i els partits polítics perquè l'aprovin.
Una mica de seriedat. Jo no sé què s'estava rient i els diputats i les diputades que havien guanyat la votació. No sé si és dels pensionistes que no cobraran. Quina pallassada és aquesta? I alhora també, doncs, en tota seguretat veurem com el govern pot, de manera immediata, resituar un real decret que, doncs, mantingui l'augment de les pensions. Encara que sembla que tècnicament el mes de febrer no serà fàcil que es pugui recuperar.
En relació amb la derogació de la pròrroga del salari mínim fins que no hi hagi un de nou per aquest any, Álvarez ha defensat que s'ha de mantenir el de 2024. De fet, aquest és el criteri que s'ha d'aplicar als nous contractes, segons que ha comunicat el Ministeri de Treball.
Però més enllà de les picabaralles polítiques o dels agents socials que ara sentíem, els primers afectats per la no aprovació del decret han estat els usuaris de Renfe, que han perdut els abonaments gratuïts. També ho notarà qui compri un cotxe elèctric, perquè ja no tindrà ajudes, o aquells que fumen amb vapejadors, que ara pagaran més. Comencem pel transport públic. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. A Rodalies i Regionals des d'avui ja no es pot adquirir l'abonament gratuït. Els que ja el tenien, això sí, el podran continuar utilitzant fins al 30 d'abril. A l'alta velocitat, agafar l'avant val el doble, i així s'expressaven alguns passatgers a l'estació de Sants de Barcelona.
Ho he escoltat a la ràdio, bàsicament, ara a vosaltres mateixos.
Jo necessitava a partir de mañana viajar a Puigcerdà durante 2 meses i intenté comprar por internet el billete, ja no se podia.
No és molt positiu perquè, clar, això és un ajut molt important per la gent, sobretot per la gent que va a treballar.
Els que agafen metro, bus, ferrocarrils de la Generalitat o tramvia encara disposen avui de les mateixes tarifes. L'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, també les de Girona, Tarragona i Lleida, decidirà ara a partir de quin dia redueixen la bonificació de l'actual 50% només al 20%. L'ajuda de fins a 7.000 euros i la deducció de l'IRPF per la compra de cotxes elèctrics també desapareix un cop a l'electrificació del parc espanyol, que se situa molt per sota de la mitjana europea i de retruc a la indústria, segons el director de comunicació de la patronal de fabricants Anfac, Félix García.
Són bàsiques per a crecer quota i llegar, por lo menos, a igualar la media europea. Sin ayudas, este avance del vehículo eléctrico está seriamente comprometido. Y por eso lo que le pedimos a los partidos políticos, al gobierno, que con la mayor celeridad posible se vuelva a establecer como mínimo pues esta prórroga para que no exista una parálisis en las ventas.
El decret també ajornava l'entrada en vigor d'un nou impost sobre els líquids dels vapejadors fins a l'abril, però com que ha decaigut, s'haurà de començar a aplicar abans.
Però, com us dèiem, l'endemà del revés al govern espanyol, Pedro Sánchez ha estat de viatge a València per reunir-se amb els alcaldes afectats per la Dana i els ha trobat encara més indignats perquè el decret que ha caigut preveia un paquet d'ajudes per la reconstrucció. Sánchez ha anunciat que l'Estat pagarà totes les obres per reconstruir els edificis municipals i els sistemes de subministrament d'aigua. València, Pepa Ferrer.
Els alcaldes i alcaldesses s'han esforçat a dir que la Dana no entén de colors polítics, però l'evidència és que hi ha, que existeix una confrontació política entre populars i socialistes que encara continua. Per a socialistes ha estat una reunió important i necessària i es mostren satisfets per les ajudes compromeses per Pedro Sánchez. A més, també han disculpat la presència del president espanyol als pobles damnificats perquè diuen que fer-se la foto no és una cosa ara mateix necessària. Els 1.700 milions d'ajudes directes per infraestructures i els 500 per sanejaments, sembla que no han satisfet els alcaldes del Partit Popular. Diuen que només és una posada en escena aquesta reunió del president espanyol, que el president espanyol, a més, no ha visitat les poblacions i critiquen la lentitud en els ajuts. Amparo Folgado, alcaldessa de Torrent.
Si volem fer realment ajudes per la Dana, s'ha d'un decret per a la Dana. I estic clar i segur que tots els membres de Escorts hagueren votat a favor. I no pots colar altres coses.
Aquesta és la primera reunió del govern espanyol amb els alcaldes. Arriba 3 mesos després de la Dana, però diuen que tenen la intenció que hi haja més.
Més coses. El 39% de les persones que es podien acollir a la llei d'amnistia ho han fet i se'ls ha concedit. És el balanç que avui ha fet Òmnium Cultural 7 mesos després de l'entrada en vigor d'aquesta llei. El president d'Òmnium, Xavier Antich, denuncia la lentitud amb què s'està aplicant aquesta mesura i assegura que portaran a Europa el que qualifica de bloqueig.
Demà, divendres, presentarem a la Comissió Europea tota la informació recopilada sobre l'incompliment de la llei d'amnistia i l'obstaculització per part de la cúpula judicial espanyola per tal que ho incorporin a l'informe sobre l'estat de dret.
I encara sobre temes judicials, la presidenta del Consell General del Poder Judicial qüestiona la reforma de les oposicions a jutge que vol impulsar el govern espanyol. Defensa que l'actual sistema ja garanteix l'accés de totes les classes socials. Ho ha dit en l'acte de presa de possessió dels nous jutges que s'ha fet a Barcelona aquest migdia. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. És la promoció número 73 de nous jutges, 137 nous togats, dels quals 90 són dones i 47 són homes. Per tant, una proporció de dones de més del 67%. Un perfil majoritari, doncs, de dona de 30 anys sense familiars juristes, tot i que aquesta és una professió molt endogàmica. I el més rellevant, el 34% dels nous jutges provenen d'un entorn familiar de classe treballadora. Xifra que serveix per Maria Isabel Perelló, l'actual responsable del Consell General del Poder Judicial, per avalar l'actual sistema d'oposició a jutges.
Todos estos datos ponen de manifiesto que el vigente sistema de acceso a la carrera judicial es democrático en cuanto garantiza que cualquier persona de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual.
48 dels nous magistrats exerciran a Catalunya, 8 dels quals ja en provenen. El rei, com sempre, ha apel·lat a la Constitució i al respecte a les institucions per mantenir una bona salut democràtica.
Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem cap als Estats Units, on Donald Trump continua adoptant mesures.
Catalunya migdia.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Nonoka és un centre pediàtric en el qual els dubtes dels pares es resolen amb empatia. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i confiança per al teu negoci.
Catalunya migdia.
Passant 20 minuts de les dues. 3 dies després d'arribar a la Casa Blanca, Donald Trump comença una cacera de bruixes contra els treballadors públics que van aplicar programes de diversitat. El líder nord-americà està estenent l'estratègia agressiva a tots els àmbits, inclòs el control de les fronteres. La seva retòrica se sentirà aquesta tarda a Davos. Washington, Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. Milers de treballadors d'agències públiques dels Estats Units, des de la NASA a investigadors científics, han rebut aquest dimecres una carta on se'ls reclama que denunciïn els seus companys de feina que els últims anys hagin dut a terme polítiques inclusives o d'igualtat. El document, enviat pels nous administradors, acaba amb una amenaça. Encobrir companys resultaran conseqüències adverses. A més, les agències de salut tenen prohibit emetre ja cap mena de recomanació ni comunicació pública. Ni tan sols en cas d'emergència es pot publicar res que no tingui la validació d'un càrrec polític. Aquest dimecres Trump ha anunciat que envia 1.500 soldats a protegir la frontera. Ha donat la instrucció d'expulsar tots els immigrants il·legals de forma immediata. El dia també ha servit per veure la seva primera entrevista des que és president. L'ha concedit al seu amic Sean Hannity, de Fox News. Prop d'una hora de conversa que no ha deixat ni un sol titular periodístic. Discurs de sempre sense ni una sola pregunta mínimament incòmoda, això sí, amb molts insults, sobretot pel governador de Califòrnia, Gavin Newsom.
Qui ja ha parlat al Fòrum de Davos és el president de l'Argentina, Javier Milei, que ha celebrat l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca com un pas decisiu, diu, per erradicar la filosofia woke. El wokeisme és com l'extrema dreta qualifica despectivament les ideologies progressistes que lluiten contra la injustícia social i el racisme. Per Milei, aquestes idees són el càncer que ha pervertit els valors occidentals.
I el gran xunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar.
I a tot això, avui fa 5 anys que la Xina va confinar Wuhan, la ciutat on es va detectar el primer brot de la Covid. Aleshores, un virus sense nom que es propagava ràpidament i que acabaria en pandèmia. Aquell primer confinament, sota control de l'exèrcit xinès, va ser un presagi del daltabaix mundial que s'acostava. 5 anys després, Wuhan viu un ressorgiment econòmic que els ha ajudat a passar pàgina. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Si la Xina viu en desacceleració econòmica, Wuhan passa pels millors moments en molts anys. Sota l'alegria del turisme intern, el govern xinès ha afavorit Wuhan com a destí per facilitar la recuperació i esvair també l'estigma d'origen del coronavirus que va portar la ciutat al confinament aquell 23 de gener del 2020. Avui fa exactament 5 anys. El Zhang Yahe, estudiant, passejant pel centre, em comentava avui com recorda aquell moment.
Va ser molt de sobte. La ciutat estava tancada i vaig tenir la sensació que tothom sentia pànic, perquè en aquell moment també vaig anar al supermercat a comprar algunes coses. I davant la necessitat, alguna gent havia acaparat i quedava molt poca cosa.
Tot havia començat unes setmanes abans al mercat de peix viu de Huanan. El brot inicial a Wuhan va ser desmantellat, però sempre és un punt sensible. La prova és la pressió policial. Al costat de la tanca que encercla les instal·lacions de l'antic mercat, agents de paisam comencen a fer seguiment, com a molts periodistes estrangers, però qui realment pateix la intimidació són les famílies que van denunciar Pequín per negligència i les persones que van revelar la saturació real als hospitals, com la Zhang Jian, condemnada a 4 anys de presó.
Tornem a casa nostra. Drets Socials posa en marxa un web per detectar casos de violència en la infància.
El maltractament pot tenir moltes formes. Insults, cops, abús sexual, bullying, ciberassetjament, o fins i tot quan no ens sentim cuidats.
La nova plataforma té un xat en línia i un servei de WhatsApp per tal que els mateixos menors d'edat puguin denunciar casos de maltractament, d'abús sexual o d'assetjament. Barcelona, Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Aquesta web és una ampliació del telèfon Infància Respon al 116-111, que l'any passat va rebre 11.000 trucades, principalment d'adults. Justament per arribar als més petits i als joves, s'ha creat aquesta plataforma, com ha explicat la consellera Mònica Martínez Bravo.
Hem de reforçar i adaptar a les noves vies de comunicació dels infants i adolescents i a les noves tecnologies que posen al nostre abast per ser més eficients i per respondre a aquesta realitat que som conscients que hi ha, que encara no es detecten tots els casos de violències que avui en dia està patint la infància.
A més de fer florar situacions de risc com maltractaments, abusos sexuals, negligències, assetjaments o problemes de salut mental, també vol ser una eina d'informació perquè els infants i joves coneguin els serveis de què disposen.
I és que un de cada quatre adolescents d'entre 14 i 17 anys assegura haver patit algun tipus de violència física o psicològica en el marc de la família durant l'últim any, segons un nou informe de la Universitat de Barcelona publicat per l'UNICEF. El treball s'ha fet a través d'una enquesta a més de 4.000 nens i nenes amb l'objectiu de tenir la foto de la prevalença de la violència contra els menors en l'àmbit familiar. La directora de programes d'UNICEF Espanya, Lara Contreras, explica les principals conclusions d'aquest estudi.
Uno de cada cuatro niños percibe haber sufrido violencia física o psicológica. De ellos, el doble de niñas que de niños perciben haber sufrido esa violencia, sobre todo la física. En el caso de la violencia psicológica, 2 de cada 10 niños y niñas y adolescentes perciben miedo o han tenido miedo por sufrir negligencia, humillaciones o amenazas. Y 1 de cada 10 por sufrir violencia física.
UNICEF alerta que la violència contra els menors dins la família pot tenir repercussions greus i demana accions tant a les administracions com a la societat per tal d'evitar-la. Les persones més grans de 65 anys, les immunodeprimides o les que tenen malalties que poden comprometre la seva salut, s'haurien de vacunar contra el pneumococ, segons conclou un estudi de l'Hospital de Bellvitge i de Lidivell. Des del 2001 hi ha una vacuna infantil molt eficaç contra aquest bacteri i des del 2021 una d'específica pels adults amb efectes de per vida, Purificació Barceló.
Sí, l'administració de la vacuna infantil ja ha contribuït a reduir la circulació del bacteri, que és responsable de pneumònies i meningitis que poden arribar a ser molt greus i fins i tot mortals, com explica Catalunya Ràdio Carmen Aldenui, de Lidivell, una de les responsables de la recerca.
És la principal causa de pneumònia bacteriana en la comunitat, és la principal causa de meningitis comunitària bacteriana en el paciente adulto y son infecciones muy graves. En algunos casos, como la meningitis, la mortalidad puede superar el 20%.
Tot i això, l'estudi demostra que els pacients adults amb infeccions greus pel bacteri no estan protegits.
Todavía en los pacientes adultos hay mucho remanente de enfermedad neumocócica y por eso es muy importante que vacunemos a los adultos y a las personas con comorbilidades para evitar la enfermedad, la mortalidad y también para evitar las secuelas a largo plazo.
A Catalunya, en el cas dels adults, la vacuna està finançada per als més grans de 65 anys i per a persones immunodeprimides o amb malalties prèvies que poden incrementar la gravetat de la infecció.
I unanimitat a la Comissió de Salut del Parlament que el bloc obstètric de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida està obsolet i que no permet complir els protocols. Per començar a posar-hi remei, l'Institut Català de la Salut ha concretat les millores que farà aquest mateix any a la sala de dilatació, que actualment comparteixen 8 dones separades només per cortines, però entitats i alguns partits polítics ho veuen absolutament insuficient i tot plegat com un pedaç. Lleida, Noelia Caselles.
Bon dia, Òscar. Els detalls de les obres els han donat el gerent de l'Arnau, Alfons Segarra, i el director gerent de l'ICS, Josep Pomar.
Donaria lloc a 8 sales de dilatació i postpart, aïllades i en bany.
Per tant, a final del 2025 podrien tenir un nou bloc obstètric. Hem estimat que el cost d'aquesta intervenció en obra és aproximadament d'un 800.000 euros.
Unes obres, però, que han rebut crítiques obertes. La IACIO és sòcia de l'entitat Llavors de Vincle.
Que no volem 8 boxes petits tancats sense finestra. No volem això. És que això us diré dues coses. Ens sembla, primer, una falta de respecte i, segon, és malbaratament de fons.
Esquerra i els comuns han insistit també que aquesta ha de ser una solució provisional a l'espera de la reforma completa del bloc obstètric. L'Arnau atén una mitjana de 2.200 parts anuals, és el segon hospital de l'ICS que més n'atén, i les instal·lacions actuals no permeten la intimitat ni mobilitat o confidencialitat del procés de part, a més d'obligar les dones a traslladar-se fins a 4 o 5 vegades mentre apareixen.
La secretària de Mesures Penals de la Generalitat defensa la gestió de les direccions de les presons durant les protestes per la mort de la cuinera de Mas d'Enric a mans d'un reclús el mes de març de l'any passat. Durant la seva compareixença a la Comissió de Justícia i de Qualitat Democràtica, Elena Pérez ha assegurat que mantenir tancades les cel·les per seguretat va ser una mesura correcta, Miquel Jarque.
La secretària de Mesures Penals, Elena Pérez, ha portat a la Comissió del Parlament informació fins ara reservada dels fets del mes de març de l'any passat, quan els funcionaris van bloquejar totes les presons catalanes per impedir el canvi de torn. Els reclusos no van poder sortir de les seves cel·les entre el 15 i el 18 de març i diverses entitats de drets humans van denunciar vulneració de drets. Pérez ha defensat la gestió dels responsables i dona el cas per tancat.
Hem assumit, perquè no podia ser d'una altra manera, aquest resultat i entenem que no procedeix iniciar qualsevol altre tipus d'actuació de caràcter disciplinari que no està sustentada en cap mena d'identificació ni en cap mena de possibilitat real d'intentar buscar responsabilitats disciplinàries.
Especialment durs han estat els retrets del grup de Junts, que ha assegurat que en aquells fets hi va haver una cadena d'errors i deixadeses.
Hem sentit dels senyals horaris de 2:15 de la tarda. El govern ha engegat una prova pilot a Verdú, a l'Urgell, per identificar les sobrepoblacions de conills que fan malbé els cultius amb la utilització de drons. La tecnologia permetrà detectar-los amb càmeres tèrmiques i fer un mapatge de la població de conills i els seus caus. Verdú, Pere Joan Álvarez.
La implementació de drons i de la intel·ligència artificial permetrà fer un mapa i una diagnosi de la sobrepoblació de conills. A partir d'aquí s'estudiaran les accions a dur a terme per lluitar contra aquesta plaga, mesures que de moment no s'han concretat. Sentim la directora general d'Agricultura, Rosa Altisen.
Mitjançant la identificació d'aquests punts de concentració dels conills, identificació de caus, doncs el que estem fent és valorar com podem fer una altra actuació que no podíem fer fins ara, que és anar, diguéssim, amb aquests focos calents on hi haurà aquesta concentració i allí doncs, fer actuacions específiques que encara estem valorant i que, doncs, un cop ho tinguem clar doncs, les accions que es podran fer, doncs ja les comunicarem.
Els agents rurals ja han començat a utilitzar els drons, sobretot al capvespre, que és quan surten els conills dels caus, i de moment ho faran al terme municipal de Verdú. L'objectiu és desenvolupar aquesta tècnica, millorar-la i, més endavant, aplicar-la a les 6 comarques de la Plana de Lleida, on hi ha emergència cinegètica per la plaga de conills. El govern reconeix que fins ara no s'ha pogut frenar la sobrepoblació, més aviat al contrari. La densitat de conills per quilòmetre quadrat ha augmentat l'últim any.
I us parlem ara d'un projecte per fer una gran piscifactoria davant la costa de Vilanova i la Geltrú. Es tractaria, si és que finalment s'aprova, d'una de les piscifactories més grans de tot Espanya, amb capacitat per produir 1,2 milions de quilos de peix l'any. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Riba.
Ara mateix el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat està a l'espera de rebre els informes de l'òrgan ambiental i de costes del Ministeri per la Transició Ecològica per donar-hi llum verda o no. Es tracta d'unes grans instal·lacions, perquè ens ho imaginem, serien 30 grans gàbies de 25 metres de diàmetre, on engreixarien 1.200.000 peixos com orades i llobarros i 1 milió de quilos de musclos. Si prospera, estarà ubicat a 3 milles nàutiques de la costa de Vilanova i la Geltrú. Els pescadors van ser consultats per l'empresa Viceca Mar sobre el millor emplaçament. El patró major de la confraria, Jaume Carnicer, creu que els seus peixos van a públics diferents.
Sí que clar que hi haurà un impacte, però vaja, són dos tipus completament diferents i que tot el peix que és de piscifactoria té que anar etiquetat i marcat conforme ve de piscifactoria.
L'entitat ecologista Arba Litoral creu que aquesta macropiscifactoria llançaria brutícia al mar. La presideix Oriol Millán.
Contaminació segur que en tindrem, perquè estem parlant d'estabular animals i en aquest cas ja estan directament a l'aigua.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú diu que no en sap res i que ningú s'ha dirigit a ells.
Passant 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya migdia.
La Mare de Déu, quan era...
L'obra d'Àngel Guimerà, L'aranya, s'estrena la setmana que ve a la Sala Gran del TNC amb dramatúrgia de Jordi Prat i Coll. Mima Riera i Albert Auseller són els protagonistes d'aquest retrat d'una època en què els desitjos oculten... els desitjos ocults... lluiten contra la pressió social, Marta Vives.
Sí, és una de les obres més desconegudes d'Àngel Guimerà i la versió de la Sala Gran del TNC se'ns presenta com la mirada personal que n'ha fet Jordi Prat i Coll. Ell mateix ens n'explica el per què.
He fet i no he fet L'aranya. Vull dir que el 1908 em quedava massa lluny i en obres d'època sóc poc partidari de fer vestir la gent amb texans i anar amb mòbil. M'agrada mantenir-la, però com deia Tairov, jo no faig teatre d'antiquari.
L'aranya és un drama costumista que parla d'infertilitat i, per tant, de pressió social i d'obsessió dels qui no poden tenir fills. El director s'ha inspirat amb els seus pares botiguers i fins i tot ha donat els seus noms als protagonistes principals.
Les concomitàncies amb els meus pares, nascuts els dos l'any 40, fills de la postguerra, eren tan bèsties que l'he ubicat l'any 68 i a Girona. Però lluny, prou a prop. M'ha servit per ser localista i universal d'un temps, d'un país, on hi havia escletxes de llibertat en el marc d'una dictadura que ja durava massa, on hi havia una modernor, dita goig divin, però on la resta ni l'oloraven.
Mima Riera i Albert Auseller són la Rosa i el Miquel, per tant, dos personatges de Guimerà amb tons biogràfics. Mima Riera.
Com ho havia treballat, sinó que ens va obrir les portes de casa seva i vam anar a conèixer els seus pares. I que hem tingut accés, doncs, a la Rosa original, al Miquel original, que ens han fet el dinar i ens han cuidat moltíssim.
L'aranya s'estrenarà el 30 de gener i després farà gira per tot Catalunya.
El Palau de la Música Catalana acull dissabte l'estrena a l'estat espanyol de Dream Requiem, del cantautor i compositor nord-americà Rufus Wainwright, una obra èpica per a orquestra, cor, soprano i narrador que va escriure durant la pandèmia. El mateix músic farà de narrador davant la baixa, a última hora, de l'actriu Sharon Stone a causa dels incendis a Los Angeles. Fa pocs minuts s'ha fet la presentació a l'Auditori de Barcelona, Montse Camps.
Dream Requiem és una obra feta per encàrrec de 8 institucions musicals internacionals, entre les quals el Palau de la Música i l'Auditori de Barcelona, un requiem sobre la humanitat i el planeta que convida a reflexionar sobre els valors humans, el futur i el medi ambient. És una peça que va fer durant la pandèmia, influït pel poema Darkness de Byron, com ens ha explicat.
The poem Darkness.
El poema Foscor de Byron em va impactar molt i vaig pensar que n'havia de fer alguna cosa. Vivia a Los Angeles i quan el vaig descobrir hi havia hagut molts incendis i això em va tocar molt. Vam tenir una pausa de 2 anys i ara tornem a ser on érem.
Aquest migdia hem pogut assistir als assajos a l'auditori que s'han omplert de solemnitat. Hem comprovat la capacitat narradora del músic que substituirà Sharon Stone precisament a causa dels incendis. Al seu costat l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya l'acompanyarà la soprano Anna Projasca, l'Orfeó Català i el cor infantil de l'Orfeó Català, tot sota la direcció de Ludovic Morlot.
Per cert, que aquesta nit, al Catalunya Nit, en Manel Elias entrevistarà avui a Rufus Wainwright. I avui surt al mercat Amb ulls de romànic, un assaig sobre l'art català dels segles XI al XIII dirigit a tots els públics. El llibre, publicat per Rosa dels Vents, l'ha escrit el periodista Joan Pau Inarejos, un fanàtic del romànic que té milers de seguidors a les xarxes, tot i que no el coneixeu per aquest nom, sinó per romànic català, Montse Mas.
Exacte, després de 2 anys i mig fent memes i vídeos divulgatius al perfil digital romànic català, Inarejos fa el salt a les llibreries amb aquesta obra que, com explica a Catalunya Ràdio, vol ser una introducció amena a aquell moment artístic.
Amb ulls de romànic no vol ser ni un llibre acadèmic ni una guia geogràfica per descobrir el romànic, que d'aquests dos gèneres ja en tenim i ja estan molt bé i ja estan a l'abast, sinó que és un assaig per tots els públics, un assaig breu, introductori, que sobretot versa sobre els temes universals del romànic, tant en la seva pintura com en la seva arquitectura. A cada capítol doncs vaig agrupant diferents obres que es poden relacionar amb això.
I en cada capítol l'autor troba vincles amb la modernitat, des de Disney fins a TikTok, passant pel còmic o el true crime.
El frontal de Durro, per exemple, Sant Quirze el serren pel mig. Aquest capítol de la violència extrema doncs ens serveix per veure paral·lelismes amb un cert morbo que continuem tenint tant en el consum de notícies de successos com també en l'anomenat gènere del true crime.
Inarejos va ser guardonat fa 2 anys pels Premis Sapiens en la categoria de millor iniciativa de divulgació dels Països Catalans.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Després de tots els dubtes amb el futur de Ronald Araujo, l'uruguaià firma avui la seva ampliació de contracte amb el Barça.
A falta de fitxatges, el Barça avança en les renovacions d'alguns jugadors.
EAE Business School patrocina aquest espai.
S'ha marcat el mes de gener per enllestir totes les renovacions possibles, les de Pedri i Gavi, que fa temps que hi treballen, les tenen avançades i confien a tancar-les abans que acabi el mes, però qui firmarà avui serà Ronald Araujo. Ramon Salmurri.
Avui és el dia de Ronald Araujo. Es posa el punt i final, bé, direm punt i a part, per si de cas, el serial de l'Uruguai assigna la renovació de contracte fins al 2031. Els seus agents són a Barcelona. De fet, el jugador ja ha passat per les oficines del club, on s'ha trobat amb el president Joan Laporta per signar aquesta renovació. Tenia contracte fins al 2026 i ara queda pendent veure quina és la clàusula de rescisió del central, tot després que els darrers dies hagin revertit la situació i Araujo hagi passat d'estar més fora que dins a renovar. Des de la lesió d'Íñigo, passant al cara a cara entre el jugador i Deco. Tot això ha fet girar la voluntat del futbolista, que ha decidit finalment acceptar la proposta del Barça. I la d'Araujo serà la segona renovació del dia, després que aquest matí Gerard Martín hagi passat per oficines. Acaba contracte aquest estiu i signa fins al 2028. Un Gerard Martín que aquesta temporada ha jugat 18 partits, 11 en Lliga, 4 en Champions, 2 en Copa i 1 a la Supercopa.
I qui sembla que no tindrà més serial aquest mercat d'hivern és Eric García.
Que no es mou. Es queda al Barça almenys fins a final de temporada. Les darreres actuacions del futbolista han acabat de convèncer Hansi Flick, que està decidit a retenir el jugador i, per tant, no es mourà aquest hivern de Can Barça.
Això, l'equip masculí. Mentrestant, l'equip femení s'ha classificat per a la final de la Supercopa, que jugarà diumenge. El seu rival sortirà de la segona semi que disputen avui el Madrid i la Reial Societat. Però més enllà de la classificació, ahir va haver-hi una gran polèmica amb aquest partit, perquè Marcos García va haver-hi polèmica amb el VAR, o més aviat, amb la no existència del VAR.
Sí, o per parts del partit, sense massa història, palem-lo ràpid, 3-0 sobre l'Atlètic de Madrid. El Barça molt superior, especialment esplèndida Clàudia Pina, autora de 2 gols, va destacar sobre la resta de jugadores, el tercer va ser de Graham. Sobre la polèmica del VAR, som-hi. Els primers 70 minuts de partit no va funcionar i la resta de partit sí. Els equips ho sabien, però ho van saber a les mateixes banquetes, és a dir, quan arriben a les banquetes és quan són informats els equips. Els ho van comunicar tot just en aquell moment i no els hi va semblar gens bé. Escolta Catacoll, portera del Barça, i després ho rematem.
Antes de empezar el partido, bueno, Alexia nos dice, no hay VAR, está estropeado, no entendíamos nada. Además, creo que ha habido jugadas en la primera parte que, bueno, podían haberse debatido un poco. Entonces, luego, en la segunda parte, de repente vemos que un fuera de juego lo dejan seguir, que no entendemos el porqué. Y a cada partido pues yo me dije al árbitro en plan, ¿cómo no sabéis a eso? O sea, creo que si empiezas sin bar, se acaba sin bar y ya está y no pasa nada, pero bueno, creo que son cosas que tenían que mejorar, la verdad. Y pues nada, nos hemos quedado, pues bueno, pues vale, pues una más.
Tu prepares el partit amb bar, a les banquetes et diuen que no hi haurà bar, es juga sense bar, al 70 es reprèn el bar i no et diuen que hi ha bar, tot la merda normal. Un dels temes calents després de la Supercopa Espanya masculina, ja ho saps, és la possibilitat que la femenina també se'n vagi a l'Aràbia Saudita. ¿Qué dijo la capitana del Barça, Patrick Guijarro? Doncs que no li sembla bé.
A nivel personal, mi opinión, es que llevar la Supercopa fuera de nuestro país, eso primero, es algo que no veo, y a un país que no respeta a las mujeres, tampoco lo veo.
A les 7, l'altra banda del quadre, per Esport 3, Real Madrid, Real Societat.
El Girona acaba amb el somni de la Champions. Ahir va perdre amb el Milan per 1-0 i es queda sense opcions a classificar-se. Era difícil aconseguir aquest objectiu, però encara queda un partit europeu i ara Eduard Solà el que volen és acomiadar la competició amb un bon resultat.
El Girona estava al llindar de l'eliminació i ahir es va confirmar. L'equip de Mitchell acabarà la Champions sense haver marcat cap gol fora de casa i havent perdut 3 dels 4 partits per 1-0 contra el PSG, l'Sturm Graz i ahir a San Siro, on en alguns moments va plantar cara i on el Milan va acabar perdent temps. Leo va marcar la primera part i Brian Hill a la segona, però per un pèl o per una ungla de peu li van anul·lar el gol. Aquesta és la visió que en té Mitchell.
Yo creo que a lo largo de la Champions hemos sido fieles a nuestra idea, a nuestro estilo, pero la realidad es que no nos ha dado para competir, no sé si por falta de inexperiencia o por modelo de juego, es la realidad. Somos un equipo que toma muchos riesgos en la construcción de juego, pone muchos jugadores por delante del balón y los equipos en Champions nos han penalizado bastante en transición.
El Girona té 3 punts a la classificació, lluny dels que seran necessaris per passar ronda. Ara toca mirar d'acabar bé aquesta històrica Lliga de Campions la setmana que ve a Montilivi davant l'Arsenal. I si pot ser, tornar a Europa algun altre dia.
Queremos volver. El club está haciendo todo lo posible por volver a estos escenarios. Un escenario como hoy San Siro, pues gusta a todos los jugadores, nos gusta como club y queremos luchar por volver. Vamos a intentar construir a partir de ahora para tener alguna posibilidad, no sé si a cortísimo plazo, hablando de esta temporada, o en las siguientes.
L'equip ha tornat de matinada de Milà i dissabte marxarà cap a Madrid. Diumenge toca altre cop la Lliga contra el Rayo.
Doncs a falta encara que es jugui aquesta última jornada de la Lligueta de Champions, hi ha molts equips que no saben si es podran classificar o no per la següent ronda. Per exemple, el Manchester City, que després de perdre-hi amb el PSG, no té garantit seguir Europa, Udal Serra.
Els anglesos van perdre per 4-2 al camp del PSG, deixant escapar un 0-2 al seu favor, i ara mateix ocupant la 25a posició, amb la qual cosa quedarien fora de jugar els play-off de setzents de final. Tot i això, és cert que els de Pep Guardiola, si guanyen en l'última jornada el Bruges a Manchester, es classificaran.
Tenemos la suerte de depender de nosotros en el último partido en casa. Ganando pasaríamos, pero evidentemente hemos de mejorar en estos stages en Champions League, que ser un poco mejores, y si no lo hacemos, porque simplemente no nos lo merecemos. Y al final, los puntos son los que son, y si no ganamos, porque no nos lo merecemos.
Mentrestant, amb la victòria d'ahir, el PSG té virtualment assegurada la plaça dels setzents de final. Els de Luis Enrique van ser capaços de remuntar ahir un 0-2 en contra en 40 minuts.
Me siento especialmente orgulloso de a un rival repleto de grandísimos jugadores y con el mejor entrenador del mundo, sin ninguna duda, pues hemos podido manejar esa presión, hemos podido tener el balón en un ambiente increíble.
De la jornada d'ahir també destaca la clara victòria del Madrid davant el Salzburg per 5-1, cosa que li assegura com a mínim jugar als setzents de final, o la sorprenent derrota del Bayern de Múnich al camp del Feyenoord per 3-0.
I amb tots aquests partits disputats, Eudald, situa'ns una mica com queda la Lligueta de les Champions.
Per la part alta, ara mateix ja tenen la classificació garantida per accedir directament als vuitens de final a Liverpool i al Barça. Els de Flick són segons, però si guanyen l'Atalanta al darrer partit i el Liverpool punxa al camp del PSV, podrien fins i tot acabar primers. Arsenal i Inter també són virtualment equips de vuitens de final i a l'Atlètic de Madrid i al Milan només els falta un punt. Per contra, hi ha equips com la Juventus, el Bayern de Múnich o el Madrid que, tot i guanyar l'últim dia, tenen complicat entrar entre els vuit primers i segurament es veuran abocats a jugar al play-off de setzents. Per un altre costat, trobem el PSG i el City, que, com a molt, només jugaran els play-off de setzents i que ho han de certificar encara en la darrera jornada.
I a l'Espanyol, moviments. Avui el club ha anunciat el fitxatge d'un jugador.
Estoy muy contento, la verdad que tenía ganas de venir a este gran club, club histórico.
Aquest que sentiu és el migcampista Urco González de Zárate, Sergi Andreu.
Sí, arriba cedit per la Reial Societat fins a final de temporada. El vitorià, de 23 anys, es va formar el planter del club donostiarra i també va jugar a l'Alavés. Té experiència a primera divisió i fins i tot ha debutat a l'Europa League. Urco González de Zárate ja ha passat la revisió mèdica a la clínica Corachán i en els pròxims dies el presentaran com a nou jugador blanquiblau. L'arribada d'Urco ha anat precedida per la sortida de Salvi Sánchez. L'extrem andalús ha tingut un paper testimonial a l'equip, especialment des de l'arribada del tècnic Manolo González. No ha jugat cap minut a la Lliga i només ha disputat 57 minuts a la Copa del Rei.
I d'altra banda, aquest matí l'Espanyol ha llançat una alerta relacionada amb la revenda d'abonaments.
El club ha detectat en els últims dies casos de revenda del carnet d'abonament per al partit contra el Madrid de Lliga, que es disputarà l'1 de febrer, la setmana que ve. L'Espanyol ja ha procedit a l'anul·lació del carnet en aquests casos i els obrirà un expedient sancionador amb la pèrdua de la condició d'abonat. L'Espanyol, a més, ha deshabilitat les opcions de cessió de carnet justament per aquest partit contra el Madrid des d'avui mateix. El club ha anunciat que prendrà les mesures necessàries per evitar aquestes pràctiques fraudulentes.
Fem una pausa i després...
Muy buena nota, a ver, un 9, porque un 10 ya sabéis lo que sería, entonces...
No ha pogut ser, Paula Badosa cau a les semifinals de l'Open d'Austràlia contra la seva gran amiga Arina Sabalenka.
Catalunya migdia.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
Tendres. Apassionades. Tímides. Esbojarrades. De cites, n'hi ha moltes, però queda't amb les més bestials.
Cita bestial, segona temporada.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I el somni de Paula Badosa a l'Open d'Austràlia s'ha acabat aquest matí. La tenista de Begur ha cedit per la via ràpida a les semifinals contra la seva amiga i número 1 del món, Arina Sabalenka, Marcos.
O sigui, en 2 sets, 6-4 i 6-2 i menys d'una hora i mitja de joc. Badosa ha començat molt bé, és veritat, ha guanyat els dos primers jocs i fins i tot en el tercer dominava 40-0. A partir d'aquí, Sabalenka ha posat la directa, no hi ha hagut partit. Els jocs en els que servia Badosa eren molt competits i semblava sempre que Sabalenka podia trencar el servei. En canvi, els jocs amb servei de la bielorrussa no hi havia cap mena de color.
Es que cuando juegan así, obviamente en el momento que estás en la pista es frustrante porque hay poca cosa que hacer y es como que estás al límite todo el rato. Pero es que al final ha jugado un nivel increíble. Yo la veo mucho jugar y ha sido de los mejores partidos que la he visto. Y algo, lo acabo de decir, voy a pedirle que me compre algo bastante caro que habrá doblado el price money.
Sabalenka ha recollit aquest guai, ha dit que el següent dia que vagin de compres convida ella i que efectivament alguna cosa cara li comprarà Badosa. Sí, com sigui, bromes a part, Badosa tanca un torneig esplèndid, puja a la novena posició del rànquing 8 i per les sensacions de les darreres setmanes sent que ha aconseguit ja l'objectiu.
Por lo que voy siguiendo a las demás, yo creo que estoy top 5 de las jugadoras que más ha ganado partidos hasta ahora, entonces es donde quiero estar, sinceramente, top 10, top 5 jugando estas rondas, jugando muchas veces quizá pues con Arina en semifinales, con Iga, con todas estas jugadoras, es al final lo que me hace feliz y lo que me motiva cada dia, entonces sí que estoy donde quiero estar.
A la segona semi del quadre femení, sorpresa, Madison Keys, la número 14 del món, ha eliminat Iga Swiatek, la 2 del món, 5-7, 6-1 i 7-6, s'ha resolt el tiebreak del tercer, per tant la final femenina serà Sabalenka Keys. El quadre masculí, Djokovic, ha cancel·lat avui l'entrenament que tenia previ a les semifinals de demà contra Zverev i no ha explicat per què.
El Morabanc Andorra fa oficial el que ahir ja avançava l'Ernest Macià al Tot Costa, que Joan Plaza és el nou tècnic de l'equip, firma fins a final de temporada. I el Barça, mentrestant, que torna demà a l'Eurolliga en un partit contra l'Asvel Milerven, Ernest.
Doncs sí, acabem de parlar fa poca estona amb Joan Peñarroya, el tècnic del Barça. Primer any més que el Barça segueix encara obert. Tot i que ha guanyat els últims 5 partits, l'equip vol reforçar-se i segueix buscant un base al mercat. I també doncs, li hem preguntat per la ratxa de 5 victòries si es deu a que l'equip ha millorat una mica en defensa. Però ell sosté que la defensa sempre, sempre ha sigut bona.
Ens han anotat menys punts. Podríem diferenciar el que és Eurolliga de Lliga Endesa. Ara sembla que quedi oportunista, però si vas a l'estadística avançada, la defensa del Barça és la tercera millor de l'Eurolliga en valors reals, amb la qual cosa, doncs, quan perdíem tants partits en teoria tampoc estàvem tan lluny.
El Mundial d'handbol masculí, la selecció espanyola ha començat amb mal peu, la fase principal. Ahir, derrota ajustada contra una de les anfitriones, Noruega. Manté les opcions de classificar-se, tot i que ara és més complicat, Pau Mora.
Les opcions de la selecció espanyola passen per guanyar els dos partits que queden de la main round contra Portugal i el Brasil. Només així s'assegurarien estar entre les dues primeres places del grup que donen accés a quarts de final. El seleccionador Jordi Rivera sap que tocarà patir després de no ser capaços de sumar contra Noruega.
Hemos tenido aún esos dos balones que podríamos haber empatado y por lo menos sacado un punto, pero bueno, no ha habido la suerte que habíamos tenido el día de Suecia. Bueno, hemos perdido una gran oportunidad y ahora pues habrá que remar.
A l'equip espanyol hi ha 8 catalans, entre ells Pere de Vargas, Cicusa i Javier Rodríguez, però hi ha 9 blaugranes més en aquesta main round. La majoria ocupen places de classificació per als quarts. Nilsson en Dinamarca, Memmi Richardson en França i Frade en Portugal lideren els seus respectius grups, mentre que Bane i Carls Bogart són segons amb Suècia.
I avui comença el Mundial de Ral·lis amb la cita de Monte Carlo, una de les més mítiques de l'especialitat. El del 2025 comptarà amb 14 proves i amb el belga Thierry Neuville, que defensa el títol, Pau Ros.
El pilot de Hyundai va aconseguir el campionat la temporada passada, després de 8 podis, però aquesta campanya és el favorit, és el pilot de Toyota, Kalle Rovanperä, campió el 2022 i el 2023, i que torna a competir a temps complet en el Mundial. No hi faltarà tampoc el 8 vegades campió francès Sébastien Ogier, tot i que aquest correrà a temps parcial. El Mundial del 2025 serà un any de canvis. Pirelli deixarà de subministrar els pneumàtics perquè ho faci Hankook i, per altra banda, els cotxes de la màxima categoria Rally 1 són més lleugers i assequibles. Segons informa la FIA, seguiran fent servir combustible 100% sostenible, però aquesta temporada deixaran les unitats híbrides endollables que s'utilitzaven des de fa 3 anys. El Campionat Mundial de Rally tindrà 14 proves, una més que l'any passat, i visitarà per primera vegada l'illa de Gran Canària, Paraguai i l'Aràbia Saudita. Així doncs, de moment, primera prova a Monte Carlo, una de les més exigents per la complexitat de les condicions climàtiques, que començarà avui amb els 19 quilòmetres entre Dinya i Chaudone 90 i acabarà el diumenge a Peiracaba.
I avui comencen també els X Games, la competició organitzada per la cadena esportiva ESPN i que plega les estrelles dels esports d'hivern i d'acció més buscades del moment.
Una d'aquestes estrelles és la catalana Caral Castellet. L'any passat no hi va poder participar per una lesió de llarga durada, però després de la seva tornada al Copper Mountain, on va quedar setena, i va participar al Lax Open de Suïssa, on va aconseguir la vuitena posició. Castellet aspira a repetir la medalla d'or que va guanyar als X Games del 2020, i la gran novetat d'aquesta edició és l'experiment que es farà aquesta setmana amb una intel·ligència artificial de Google per jutjar les curses de Halfpipe, una tecnologia que, segons assegura el nou director general dels X Games, Jeremy Bloom, podria canviar la manera en què puntuen subjectivament els esports. El mateix Bloom afirma que, tot i que els humans puguin equivocar-se en el millor moment, no creu que la intel·ligència artificial substitueixi els jutges, però sí que els hi pot garantir l'objectivitat. La IA dels X-Games, així doncs, desenvolupa pel fundador de Google, no influirà en la puntuació oficial, però serà un indicador de les possibilitats futures. La competició d'Aspen començarà avui a partir de les 5 i acabarà diumenge al vespre.
Cap sorpresa entre els equips participants a la Volta. S'ha confirmat la presència de tots els UCI World, la màxima categoria, els dos millors de la segona i alguns equips espanyols convidats. I just ara, que comença la temporada ciclista, ens fixem en una història, la de l'esportista català que s'ha quedat sense feina a última hora. N'ha buscat fins i tot a la Xina. Isaac Vilalta.
Doncs sí, Àlex Jaime havia competit les últimes 4 temporades al Kern Pharma com a professional, després d'haver fet el salt des del seu filial. Però l'equip navarrès li va comunicar que no li renovaria el contracte. Aleshores, el gironí va arribar a un acord amb el Sabgal portuguès, però aquest equip, atenció, es va desdir a última hora.
En principi semblava que tot ja estava parlat i així, i a última hora doncs es van tirar enrere. I això a mi em va deixar una mica penjat. Això ja estem parlant de finals de novembre i és un moment que, bueno, en el ciclisme, els contractes, bueno, els equips i tot ja està bastant fet. Vaig parlar amb molts equips de tots els països, fins i tot Xina i tot.
Veient que es quedava sense opcions al camp professional, el de Sarrià de Ter va trobar una opció en un equip amateur neerlandès que disputarà algunes curses professionals on, amb 26 anys, Àlex Jaime es vol deixar veure per tornar al ciclisme professional.
I la Santboiana, Club de Gà del Rugby a casa nostra, disputarà un partit internacional d'aquí unes setmanes. Rebrà el líder de la Bundesliga, el Germania List, en un partit que certificarà un acord de col·laboració entre catalans i alemanys.
L'acord agermanarà els clubs aquesta temporada en una col·laboració que no és nova per la Santboiana. El 2023 ja van col·laborar amb el Bayona de la primera divisió francesa i ara s'ajuntaran amb un històric com el Germania List, que enguany compleix 125 anys. La presidenta de la Santboiana, Aurora Bravo, parla del procés d'internacionalització que està fent el club.
Per nosaltres aquesta col·laboració és no solament col·laborar amb la gent d'aquí, de Catalunya i del resta de l'Estat, sinó que és obrir les portes a Europa. Aleshores, per nosaltres, tindre una relació amb clubs europeus és molt important, donat que el rugby a Europa té molta més importància que no pas aquí a Espanya.
Sant Boi i Hannover, doncs, estaran units pel rugby aquesta temporada, amb el partit entre catalans i alemanys el pròxim 23 de febrer, com primer pas d'aquesta unió entre els dos clubs.
Fins aquí la informació esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia, amb la segona hora i l'Òscar Fernández.